Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
I nosaltres, aquí a Nits de Ràdio, sempre ens agrada donar veu a gent que té coses interessants que dir-nos, que portar per aquest món en el que ens ha tocat viure, que no és igual, evidentment, per tothom. I això és el que ens explica sempre la Rosa Domingo. Rosa, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit. Com estàs, David?
Perquè és això, eh? No tothom té les mateixes oportunitats, no tothom té les mateixes condicions, eh? El tema molts cops s'explica a les empreses, no? Que diuen, bueno, és que està bé equivocar-se, està bé fracassar, dic, bueno, clar, però depèn de qui, arruïnar-se no ho pots fer tant, saps què vull dir?
Depèn del qual.
Depèn dels contactes que tinguis, depèn de la família, depèn d'on visquis, doncs podràs tenir moltes oportunitats, una o cap, no? I sempre és bo que la Rosa Domingo ens pugui posar al dia d'aquestes realitats que tenim. A veure, avui què ens presentaràs?
Ai, mira, ja saps que jo faig l'entradeta aquesta de tema circumstància,
sí,
que engloba la presentació de l'entitat a què et portaré avui.
Uh-huh.
Doncs, mira, aquest em toca molt a prop. Tinc el meu germà, val, que ell és enginyer i havia treballat sempre en una empresa japonesa que fa poc ha tancat. Val? Mm-hmm. I ara està en procés de recerca de feina. I just ahir el vaig veure i em va comentar que està a dins d'un programa de l'Ajuntament de Barcelona que els acompanyen, no?, a desenvolupar competències per poder fer front, doncs, a aquest canvi que representa canviar de feina. I ell ja s'ha posat la manta al cap i no només vol canviar de feina, sinó que també vol canviar de professió.
Mm.
Vale? Llavors es veu que ahir m'explicava, diu, ostres, m'han fet fer una llista de soft skills. Diu, i jo no sabia ni per on començar, no? I jo li vaig preguntar, ja, però que no sabies per on començar, de què? O sigui, de notar els teus propis recursos o de la paraula en si mateixa?
Mm-hmm.
I ell em deia, diu, ostres, és que jo no tinc massa coneixement ni de què jo aporto, ni de quines són les meves habilitats, ni tampoc de tot això, no? Llavors això m'ha fet pensar de, ostres, bueno, són paraules o terminologies que ara mateix estan damunt de la taula, no? Allò, habilitats que nosaltres podem tenir, diguéssim, més tendents a totes aquestes competències emocionals, no?
Sí.
Que ens ajuden a travessar, doncs, un camí de canvi, no? Que al final, doncs, trobar-te en una situació de sense feina, doncs, et toca
complicat.
Moltes tecles,
sí,
et toca
sí.
Moltes tecles de que tenen molts noms diversos, no? Mm-hmm. I una pot ser des de desesperació fins a por,
sí, sí.
Passant
sí. Bloqueig,
per...
Bloqueig, mil històries, sí, sí, bloqueig, no saber com superar-ho, perquè hi ha moments en què un pot dir, doncs, mira, no m'ha sortit una cosa, ho intento
clar.
Més endavant, per exemple. I posem el cas d'algú que vol estudiar una carrera, no li surt, bueno, doncs l'any que ve potser ho pot tornar a intentar. Però clar, quan t'agafes més endavant, amb més edat, i de cop i volta
clar.
Et quedes sense feina i tens unes obligacions...
Totalment, no... perquè ell té tres fills,
clar,
les hipoteques, etcètera, etcètera.
Mm.
No? Llavors, jo he de dir que pensava que s'ho prendria d'una manera més complicada de com està abordant aquesta situació que al final, doncs mira, va desenvolupant molta actitud resolutiva, no?
Mm-hmm.
Però per això avui et porto aquesta temàtica, perquè a vegades, o sigui, no som prou conscients del paper que té la feina, no? A la nostra vida, més enllà de tots els coneixements que apliquem a les feines que nosaltres ens hem volgut dedicar o que la vida ens ha portat a dedicar-nos, no? Però també hi ha tots aquests aspectes de, bueno, de saber torejar certes situacions,
sí, sí, sí.
Que també fa que, bueno, que les haguem d'aprendre o que haguem de ser conscients d'això o que hi hagi gent que ens acompanyi en aquest procés de canvi, no?
Uh-huh.
I en això és el que avui et porto a una entitat que es diu El Despertador.
Molt bé.
Perquè desperta consciències.
Molt bé, per al nostre programa també, que ara aquest any tenim aquesta doble funció, també de despertador, per tant aquí ja ens va molt bé.
Exacte. Que fa molts i molts anys que estan en el panorama català, que estan atenent i acompanyant a persones en situacions sempre en entorns laborals.
Val.
I en diverses situacions, perquè avui us porto el Jordi Muñoz, que ens explicarà d'això, i de com el passat any, el 2021, ha acompanyat 6.512 persones. O sigui, compte, perquè és molt, no?
És molta gent, sí.
Amb 290 accions formatives, etcètera, etcètera, i gairebé 40.000 persones amb qui han impactat fent comunitat. Vull dir que el seu abast i la seva sabidoria de tots els entorns laborals, doncs, val la pena escoltar-les i que ens expliquin com actuen.
I tant. Doncs benvingut i gràcies per passar per Nits de Ràdio.
Molt bona nit, com esteu? Encantat de ser aquí amb vosaltres.
Fantàstic. Doncs explica'ns aquestes xifres que ens deia la Rosa, que són unes xifres que després, aquí sempre diem, i més en aquesta secció, sempre intentem ponderar, no? A veure, 80.000 persones assistint a un partit de futbol és una quantitat. I pot ser gran, però una persona que té un problema greu és molt. Vull dir que quan estem parlant d'aquestes persones que es troben en aquesta situació, són xifres molt grans.
Sí, però jo em quedo amb el que estaves dient ara mateix, que les xifres, quan les sumes, no? Després acaben donant aquestes quantitats, però nosaltres, diguéssim, on posem l'atenció des del despertador és a cada persona, amb la seva necessitat i amb la seva realitat, perquè és això, cada persona és un univers, com dèieu a l'inici, no? Amb uns privilegis i amb una realitat i un context diferent, sí, que necessita un acompanyament i una atenció diferent, no? Aleshores, si enfoquem des de la diversitat i des de la realitat personal, des d'aquí és més fàcil assegurar que pot tenir un impacte significatiu en el seu benestar personal i en el seu desenvolupament professional, no?
Jordi, perquè ens puguis ubicar una miqueta, ho dic pels oients que ens estan escoltant i que potser els sona una mica lluny això de les soft skills.
Sí.
Jo remenant per la vostra web he trobat un article on apareixíeu, no?, de La Vanguardia, que dice que són les 10 soft skills que tienen que estar en tu currículum. Sí. I les llegeixo, eh? Trabajo en equipo, resolución de conflictos, proactividad, adaptación al cambio, escucha activa, empatía, toma de decisiones, etcètera, etcètera, comunicació eficaç. Tot això, com d'important és a l'hora de cercar feina i a l'hora de treballar, de la teva perspectiva?
Sí, mira, aquest és un dels canvis més grans que està havent els últims anys en el món, també dins del que és el panorama també de la recerca de feina. Abans, no?, ens guiàvem molt pels nostres coneixements, o sigui, per la dimensió que nosaltres diem del saber, no?, de la persona. Això, aleshores, és, si tu tens un currículum doncs que has pogut anar elaborant amb el temps, prou important, doncs això et posiciona amb una més facilitats per trobar feina. Què passa, com deia abans, també la diversitat de la persona, no?, i de circumstàncies, i a més veiem això, no?, amb el fet de compaginar moltes etapes de les nostres vides, no només amb la complexitat del món laboral, sinó també amb les situacions que ens passen, com pot ser el fet de tenir una criatura, molts aspectes que fan que després aquestes intermitències, a nivell de currículum, de vegades no es puguin valorar a les possibilitats d'una persona. Aleshores, aquí és on apareixen la clau de les soft skills, que serien això, no?, com les competències, o tota la part que, diguéssim, que la persona ha pogut anar desenvolupant a partir de tot el seu currículum complet, no només la seva dimensió de amb quines feines ha estat, no?, o quina formació té, sinó també, aleshores, és, diguéssim, no només és important el saber o el saber fer, diguéssim, totes les coses que tu has anat, totes les feines que has tingut, tots els coneixements que tens, sinó tota la part també que tu has anat desenvolupant al llarg del temps en les diferents àrees de la teva vida. Aleshores, què està passant? Que moltes, a nivell doncs, això de contractació, cada vegada més les empreses estan també fixant-se en les, en les soft skills, en, les, en aquestes competències toves, que li diuen, no?, que són més transversals de la persona, perquè al mateix temps, com estem veient en aquest món, ja no dic en aquesta societat líquida, sinó quasi ja li diuen que és gaseosa, no?, que contínuament no, res és definitiu, que anem canviant contínuament, doncs també s'està buscant perfils cada vegada més polivalents, no?, de persones que puguin estar, doncs no només puguin funcionar per fer aquella tasca en concret, sinó també es puguin adaptar a les variables que van intervenir el dia a dia en el mercat, en el fet de treballar amb un equip. Per això és tan important tots aquests aspectes, no? De, no només el fet de...
A l'hora d'aprendre, no? Això també de reciclar-se, vull dir, això també és una actitud, no? Vull dir que al final també s'entra dins...
Aleshores, desenvolupar totes aquestes competències és molt important, i el fet de plasmar-ho també. Aleshores, tornant al principi del que dèieu, evidentment no estem tan avesades les persones a reconèixer aquestes competències en nosaltres. Per això, en principi d'entrada, em sona com estrany, no? Se'ns fa estrany el fet de posar en valor els nostres punts forts, les nostres capacitats. Però ara ja és com alguna cosa clau, i de fet, molts dels currículums a dia d'avui, ja fa un temps, s'estan desenvolupant, es fa una variable del currículum que és per competències, no? Que és que tu puguis, d'alguna forma, justificar les teves competències a partir de les experiències que s'han anat cultivant durant la teva vida, no? La teva trajectòria. Això és una mica...
I tant, Jordi. Mira, i arrel de vosaltres no només treballeu gent que està buscant feina, després ho abordarem, no?, totes les temàtiques que toqueu, però tornem un altre cop a aquest moment. Quines tecles toca el fet de haver de superar un procés de canvi? És a dir, vosaltres, si acompanyeu a persones que també en aquest cas estan en reciclatge, vosaltres parleu de recreació, no?, el dret al canvi, quines tecles ens toca a tots, no? Perquè imagino que també en equips també passa, no?, quan hi ha un canvi de cultura empresarial, que quan s'ha d'abordar un canvi, què ens passa com a treballadors? Quines tecles ens toca?
Bé, hi ha tots aquests elements, no?, podríem estar parlant de les diferents fases del canvi, inclús si sentíssim els clàssics. Joseph Campbell parlava del camí de l'heroi, en què passa per les diferents etapes del canvi. I en aquest sentit diríem, la primera part, en general, qualsevol persona o organització, la primera part que ens toca davant d'un canvi és una part inicial de resistència, no? Primer, el nostre organisme se'ns posa en alerta perquè està aquell canvi... Sí, clar, apareix la por, no? I la por, perquè posa en perill la nostra estabilitat, no? Tot el que... I el que li diem estabilitat no és perquè necessàriament sigui una cosa... El que nosaltres li estiguem dient en aquell moment, estabilitat, una cosa gratificant. Pot ser que no sigui gratificant, inclús, però és amb el que estic acostumat en aquell moment i amb el que jo tinc més o menys ordenat. Aleshores, el moment que apareix un canvi, allò posa en perill aquell terreny conegut, no? Aleshores, m'he d'anar situant en veure com jo m'apropo a aquesta part desconeguda i com, d'alguna forma, doncs també vaig assimilant i digerint aquest sentiment, aquesta por, no? Aquesta emoció que
seria, Jordi, similar al procés de psicologia del dol, no? En certa manera, en aquest cas, sobre un canvi, no?
En aquest cas és el mateix. Bueno, de fet, el dol és un procés de canvi, no? O sigui, en el fons diuen el canvi és inevitable.
Ens posem d'esquenes, vaja.
La transformació és opcional. Doncs el mateix diríem, no? És com el dolor és inevitable i el patiment, en canvi, és opcional. És en funció de si ens posem d'esquenes al canvi o el rebem o l'acollim, doncs estarem patint i estarem tancats en aquests bucles, no?, que no avancem cap a cap lloc, que estem més amb la part mental i amb aquest soroll que ens fa insuportable, o realment evitem el canvi, evitem d'evitar, no? No evitar, sinó evitar el canvi.
Evitar-lo
des de la d'habitatge, no? D'evitar-lo en la... Doncs ara estic en això, en aquesta por, i jo dic moltes vegades el que ens bloqueja realment que és la por o la por a la por. És a dir, el pensar que jo no puc sostenir aquell moment d'incertesa, no? El que passa és que moltes vegades, com estem en circuits acostumades en circuits d'autoexigència molt forts, no? De reclamar-nos, ja, estem permanentment, no? En una societat en què contínuament estem amb la resposta, en haver de donar solució, resposta a les coses, en tenir en la velocitat, en què se'ns valora a partir de l'efectivitat, de l'eficiència, de l'anar produint, doncs aquí... Mm. Clar, el canvi apareix com un element distorsionador d'aquesta dinàmica perquè ens fa que ens estiguem més en el territori de la pregunta, del preguntar-nos i del veure com sostenim...
Com ho faré, no? Clar, exacte. I ara com, no?
Clar, i el tema és a dir, potser si em reclamo totes les respostes de seguida, no em bloquejo, però en canvi si dic, vale, quin serà el proper pas, amb aquí sí que em puc enfocar. I nosaltres quan acompanyem a les persones a emprendre o organitzacions a emprendre canvis, doncs, o siguin per canvis laborals o siguin d'emprenedoria, el que sigui, en aquest moment d'emprendre és clau aquesta part de centrar-te, d'acollir la part emocional de la por, però també de centrar-te en petites accions i em permetre dir, vale, no tinc ni idea com faré tot el camí, però sí més o menys sé cap a on vull anar. El que vull anar és doncs, a aconseguir X benestar o sentir-me així en una feina o què m'agradaria que tingués aquesta feina.
És que, fixa't, Jordi i Rosa, que l'element de dir quan centrem el que hem de fer en fer un pas endavant, un pas en qualsevol direcció, però un pas, ja no ens preocupa tant si és curt o llarg el camí, perquè estem centrats en aquell pas, no? Estem sent conscients que estem avançant. I quan avances, ja el temps que triguis o la distància ja no és tan important, no? Perquè tu et sents que estàs creixent, no?
Que estàs en camí.
Estàs dient per mi una cosa que és clau, que és quan et poses en moviment, ja et poses, al posar-te en acció ja flexibilitzes no només el teu cos, sinó també la teva ment. Aleshores, ja no estàs preguntant-te per la resposta correcta, no sé si m'entens, com ja has avançat, ja has desafiat el primer moment de... com el vertigen aquest de la rigidesa, ja l'has trencat...
Ja no és què faig...
Quin serà el següent pas. Ja no em qüestiono tot i com he de fer tot el moviment, perquè moltes vegades, quantes vegades ens hem quedat, doncs, veient la pel·lícula des del pati de butaques, no?
I mai
hem viscut aquella pel·lícula, perquè sempre hem dit, no, és que quan sigui el moment, quan ho vegi clar... I traduït això és quan no tingui por. I aleshores és impossible sense por. És perquè la por t'està avisant de que t'has de cuidar per fer aquest camí. O sigui, la por em marca el camí, m'ajuda. Em diu, ei, que aquí estàs en un territori nou. Això en les antigues cartografies, en els mapes, posaven sempre dracs que avisaven de dir, ei, que aquest territori no l'hem explorat i t'has de preparar per vèncer aquest drac.
Sí. Et pots trobar qualsevol cosa. Exactament.
El dragón,
tu imagina't, Dracaris.
El dragón intern, sí.
Està molt bé.
M'agrada molt aquest abordatge, no?, de tota aquesta gestió del canvi que vosaltres feu i que també ara deies això de crear, no? Jo a mi venia la paraula aquesta, ara l'he entès, perquè vosaltres feu coaching i recreació personal en molts àmbits, i ara parlarem de les entitats, però és aquesta capacitat de crear, en comptes de quedar-se aturat amb el canvi, no? I amb la por que fa, escolta, no, recreem, vinga, va, vamos, no? El que deies tu, David, de posar-se una miqueta en moviment i una miqueta més, no? Doncs vosaltres ho feu a molts, molts àmbits. De fet, treballeu per l'administració pública, molts ajuntaments, però sobretot molt també en fundacions, ONGs, entitats, empreses i àmbit educatiu també, a moltes escoles. Ens pots explicar una miqueta aquest acompanyament que feu també en l'àmbit laboral? Ho feu també amb joves en risc, per entitats, per fer-los i descobrir la seva vocació? Com funciona?
Sí. Mira, el primer, tornant al tema que deies de la recreació, mira, és un concepte que quan vaig fer el projecte del despertador, ara fa 13 anys, doncs, precisament, per mi era clau, no? És aquesta part de tornar-nos a crear, recrear-nos, és tornar-nos a crear, és seguir-nos la definint. Deia Andrew Schneider, nosaltres no som només el que creiem que som, sinó també el que estem disposats i disposades a aprendre de nosaltres.
Molt bé.
I per mi aquesta part és clau, no? Aleshores, a què estem disposats a aprendre? I per mi la recreació també és d'haver des de la part lúdica, des de la part de sortir al recreo, de recrear-te, de passar-t'ho bé. Aleshores, des d'aquí és on volem també impulsar les persones, i com deies, de qualsevol àmbit, sigui de qualsevol àmbit, però en l'àmbit concret de joves en risc. Nosaltres treballem amb diferents organitzacions, molt precisament des d'aquesta mirada de dir... tu jove, que moltes vegades inclús socialment se t'ha estigmatitzat o se t'ha menyspreat, se t'ha menystingut, ets algú que tens un talent ocult i una capacitat molt gran i que a més has desenvolupat precisament per tornar a les soft skills, moltes soft skills desenvolupes en el teu dia a dia per tirar endavant moltes situacions que són molt complexes, molt més complexes, no?, que en altres contextos més privilegiats. Aleshores, des d'aquí, ara com el fet d'enfocar-te en els teus somnis, també, o sigui, com no prohibir-te somiar i també validar tota aquesta part que tens per donar, no? Nosaltres, aleshores, d'aquí hem desenvolupat amb altres institucions, doncs, programes i metodologies d'orientació vocacional, per exemple, per acompanyar a en aquest perfil, però també a desenvolupar competències, etcètera, no?
Molt bé. Sí, toqueu moltíssimes tecles. També esteu, en aquest cas, en àmbits més socials com escoles, també, o fins i tot a universitats, on també feu tot aquesta, aquest guiatge cap a una ocupabilitat sana, no? I que, com deies tu, que retroalimenti també a la societat i també a la pròpia persona, de posar en valor els seus recursos.
Sí, nosaltres això, el que diem és com a despertador és que facilitem dos processos d'aprenentatge i de gestió del canvi i motivant això l'autolideratge i a través sobretot de quatre elements, de l'autoconeixement, de la part de més aquesta orientació i també de la gestió emocional i el desenvolupament de les seves competències. I en aquest sentit, amb la part de les... De la formativa, normalment quan a més treballem amb joves sempre intentem fer-ho a través del llenguatge o de la seva realitat i de la seva mirada, no? Aleshores, ambientem sempre les temàtiques i els espais, no només d'una forma, ho fem d'una forma lúdica, participativa, vivencial i també reflexiva, sinó impulsant-nos també cap a l'acció, però també ho fem a través de temàtiques amb coses en què poden ressonar, no? Aleshores, hem fet de vegades processos de treball, per exemple, ara em venia al cap a Tecnocampus o a la Pompeu Fabra o a la Pere Tarrés, havíem treballat, per exemple, en programes d'universitat en què treballàvem, doncs, o en Barcelona Activa mateix, no? Hem treballat en programes en què treballàvem desenvolupament de competències a través, doncs, de l'esport o a través de les sèries, no? De parlar-los des d'aquests llenguatges, no?
Molt bé. Ara,
aquí, per exemple, amb un consell
la
comarcal...
La gamificació també, Maresme, oi?
Sí. Estem treballant la gestió d'emocions amb un consell comarcal del Maresme, doncs, a través de, doncs, això, no? D'una sèrie d'audiovisual, no? De càpsules audiovisuals per treballar les emocions.
De personatges. No? Que curiós. Sí. Ens sabries dir un, algun personatge amb el qual ens puguem abocar per treure els màxims recursos de nosaltres mateixos?
Personatges? Sí, mira, per exemple, això, si parlem de sèries, doncs, per exemple, me'n recordo que els hi treballàvem molt el moment aquest de com baixar el suflé a l'hora de decidir sobre el teu futur, ho relacionàvem molt amb, fèiem els portàvem a Stranger Things, no?
Precisament
això, no? Com t'enfrontaves a tota aquesta part que pot ser més temuda, però com per fer aquest camí, doncs, tornant al que tornava abans a les diferents etapes, no només ens quedem amb la part de la por, sinó després de dir, val, doncs, com trobes també la teva convicció, d'on vols arribar, i com també, doncs, això, no?, et pots deixar acompanyar i tenir aliats que t'acompanyin en aquest repte, no? I aleshores, el fet de les sinergies, de rodejar-te, doncs, també de recursos i de poder demanar ajuda, també és un camí molt important quan vols...
I en tots els àmbits. Treballeu en molts ajuntaments, el que ens queda més a prop seria Barcelona Activa, no?, on teniu un programa de joves ara mateix, amb temes d'ocupabilitat, també, com deies, amb els joves en risc, que m'ha encantat el tema que deies d'ostres, poseu en valor tots els recursos, no?, que vosaltres, amb la gestió del dia a dia i de totes les problemàtiques que heu d'afrontar, ostres, doncs posa'ls en valor i aplica'ls, no?, en el procés de recerca de feina o de decisió vocacional o d'orientació de cap a on vols tirar, no? I en realitat també l'orientació de la professió, per més si bé que hi ha un estudi que diu que canviarem 5 vegades de professió, no?, al llarg
imagina't,
de la vida.
Imagina't, no de feina, no, de professió, eh?
De professió, exacte. O sigui, comences
sent primer
i acabes que no saps.
Sí.
Vull dir... No?
Yeah. Hi ha una pregunta que és molt interessant, que nosaltres, mira, precisament ja que parlem de joves, els hi preguntem moltes vegades, els hi preguntem moltes vegades què vol ser de gran i moltes vegades això que responen inclús amb, doncs, els que estan així més, amb, que ho tenen clar, inclús alguns diuen, mira, doncs, diuen així amb un somriure a la boca, no? Doncs jo vull ser cantant, així com dir, mira, i nosaltres hi preguntem, ah, sí, però només cantant?
Molt bona.
Ja està la trampa, eh? No vols ser algú també que, no sé, que li agradi passejar al voltant del mar o sortir de festa o fer... Vull dir, per tant, aquí està un dels grans problemes, no? Precisament com ens enfocàvem abans
al
mercat laboral i als nostres somnis, no? Com és definir-nos a partir del que volem. Aleshores, nosaltres som molt més del que pensem que som, com dèiem abans, i aquest tema és... No, jo sóc i en tot cas el que faig són altres coses, puc fer de cantant o puc fer d'això i és aquí, no? Aleshores hi ha un punt que nosaltres ens podem no perdre la nostra identitat a partir de les nostres professions, no? Nosaltres doncs això podem ser moltes facetes a la vegada, no? I crec que en aquest punt és un aspecte, sí que evidentment dona molta inestabilitat el fet de veure que pugui canviar tant, però també al mateix temps ens dona una flexibilitat molt gran, no? I també molt més completa de dir, val, doncs potser hem de canviar la nostra forma d'aproximar-nos, no? I a nosaltres i a també el que volem, no?
Mm-hmm. Molt interessant.
I tant. I...
Hi havia com un camí molt recte, no? Un camí molt recte. Sí. Dir, tu vols allò, t'has de formar en això i has de fer això, no? I tu seràs això.
Les organitzacions mateixes, és a dir, a les pròpies empreses, institucions, digue-li com vulguis, no? On treballem, també hi ha canvis. I no és el mateix quan van iniciar i no ofereixen els mateixos serveis al cap de 10 anys, ni tampoc hi ha els mateixos equips. Vull dir, al final el canvi és una constant i com l'abordem és, depèn de nosaltres. No? Jo vinc d'una família que ens inculcaven molt de petits la feina de tota la vida. Bueno,
sí, sí.
Això ara en els meus entorns o la manera com jo abordo la feina no és així. No? I també és com una capacitat de poder tenir flexibilitat i un recurs d'aprenentatge. Però el mateix passa també, ara estic davant de fotografies de la vostra web, no? Que també feu gestió del canvi o dinàmiques amb equips de treball, també amb diversos equips de treball, com del Departament del Parc Públic, etc, que també, no? També mostreu o ensenyeu aquests recursos de, ei, posem-nos en equip, en modalitat, aprendizatge i vamos con todo, no? Vamos a sacarlo mejor, no? Aquesta àrea de coneixement personal per poder-ho abocar, no? A dins de la feina també.
Sí, és com que com dèiem abans, el canvi és inevitable. El vulguem o no el vulguem, el triem o no el triem, ens vindrà d'una manera o altra. Deia això, no? Des de Grècia, no? Que teníem això que deia, ningú es banya dues vegades al mateix riu, perquè canvia tant el riu com la persona que s'hi banya, no? Mm-hmm. Això ho escrivia en un llibre que escrivia l'any passat que es diu Anatomia del canvi, i justament analitzàvem des d'aquí, des d'aquesta... Bueno, perquè també ens dona... des del despertador també intentem generar bastant de contingut, i una de les coses que és aquesta, no? De dir, ostres, que triguis, no, vulguis o no vulguis, com hem vist ara amb la pandèmia, els canvis ens venen i de vegades ens agraden, de vegades no, de vegades els escollim, d'altres no, però sí o sí, el que defineix com que la onada del canvi ens arrossegui o la surfegem està en l'actitud que tinguem davant d'ella, no?
Totalment.
I si l'actitud ens vingui més de gust o no, quan més triguem en posar-nos en actitud proactiva, més ens arrossegarà i més patirem, com deia abans, tornant al que deies abans del dolor i del sofriment, no? Sí, sí.
Mm.
I sí que en aquest cas amb les organitzacions tornant al que deies... Digue'ns
on no ens podem trobar.
Sí, mira, doncs nosaltres això... tenim per una banda la web del despertador és 3w.al-despertador.com. Aquí és la web on tenim. Nosaltres també portem la direcció de l'Institut d'Ecologia Emocional, on precisament també estem acompanyant en tota la... Doncs precisament en això, no? Com, és clau en aquesta, precisament aquest desenvolupament personal i global, tant de les persones com de les organitzacions, és clau tota la part de la gestió emocional, com estem veient, perquè en aquesta transformació és clau com gestionem, per exemple, el canvi, no? I com dèiem, el canvi és clau com gestionem la por. Aleshores, com gestionem totes les emocions és clau i per nosaltres, doncs, des de l'Institut també estem desenvolupant inclús un màster en ecologia emocional i diferents tipus de programes amb entorns educatius, també amb organitzacions, per precisament això, treballar tant a nivell de valors com a nivell d'emocions tota la transformació personal en els diferents hàbitats de la persona, no? En l'hàbitat més personal, però en l'hàbitat també de relacions i en l'hàbitat de l'impacte en el món, no? És una mica
molt
el
necessari.
Que estem treballant. I sí.
Jo concluiria amb una frase que teniu a la web que diu: el canvi espanta, però on hi ha por, hi ha poder. No? És molt bonic.
Doncs. Ja tota l'àrea aquesta del drac per descobrir, no? Que dius, bueno, allà hi ha sorpresa, allà hi ha regal.
Sí. Aventura't.
Aventura't.
Està molt bé. Doncs endavant amb la vostra feina, amb la vostra iniciativa, importantíssima, i que cada cop ho serà més. Gràcies per passar per Nits de Ràdio i fins la propera.
Amb vosaltres, moltíssimes gràcies per convidar-nos-hi i res, fins a la propera, i aquí estem pel que necessiteu.
Fantàstic. I Rosa, doncs ja saps, encara ens queden unes quantes professions per endavant, que per molts anys puguem anar canviant de professió.
A mi me'n queden poques, també t'he de dir. Estic a 5 i jo ja me n'he patat 3.
Bueno, escolta, però podem augmentar, podem fer 5 més si cal. Rosa Domingo, fins la propera.
Moltes gràcies.
Fins la propera.